A Ràdio Valira comença la tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, doncs benvinguts a la tertúlia d'avui, dimarts. I avui tinc dos tertulians aquí amb nosaltres, que a més ja els vaig fer coincidir una vegada i avui, doncs, casualitat de l'agenda, torna a fer coincidir-los. Richie Ponce, benvingut.
Gràcies, molt bon dia per tothom.
I bueno, avui doncs dies assolellats, a més, o sigui que demà primavera, sembla que avui ja hi fóssim a la primavera.
Sí, està perfecte el dia.
Està perfecte. Bartomeu Gabriel, benvingut.
Hola, bon dia.
Bueno, estaves al telèfon fa 3 segons, però ni ens n'hem enterat. Això del directe són moments complicats a vegades. Bé, doncs sí, com dèiem, demà primavera, però esperem que la sang no alteri, no? Perquè amb el que llegim aquests últims dies, déu-n'hi-do, aquest cap de setmana, un jove que ha fet un intent d'atracament a altres persones, dius quasi, dius, et sorprèn, que dius, bueno, vale que volem ser europeus, però no tant, no? Per dir-ho així.
Sí, ha estat molt greu la situació, sobretot perquè així, de cara a tot el món, com molt, sense vigilar el mateix, que estava fent una cosa així al carrer. Bueno, crec que les mateixes parelles van defensar i van aprendre aquest noi, no?
Sí, aviam, aparentment ja tenia doncs una miqueta de recorregut doncs per actes no gaires, diguem, bons, i bueno, doncs aviam què passa ara a nivell de condemna per aquest fet, no? Sort que tenim una actuació policial també i una consciència societal bastant dràstica per casos així.
Sí, la veritat és que sí.
I que duri.
I que duri i que la sentència sigui exemplar, també.
Sí, perquè fa rumiar els altres, també, no?
Exactament.
Bueno, parlant de rumiar els altres, però en un altre àmbit, Joan Verdú, déu-n'hi-do la seva última carrera. Això, per una part que et toca, Bartomeu, de l'esquí, dona idees per als que venen a darrere, perquè, bueno, el Joan ja té una edat, però hi ha tota una cantera que ve al darrere.
Sí, bueno, al final aquest any, ja l'any passat ja va ser, fa dues temporades ja va ser una situació extraordinària, perquè va guanyar la Copa d'Europa, l'any passat ja va estar dins dels 20 primers, i aquest any ja ha sigut ja la bomba, no? Vull dir, a més... I sobretot, jo el vull felicitar, no? Perquè sobretot d'on ve, no? D'on ve, de moltes lesions, de moltes dificultats, inclús aquest hivern, aquesta temporada, ha tingut molts problemes també, no? De l'esquena, quan ha tingut una cosa ha tingut una altra, i s'ha anat recuperant, i és una persona a la qual admiro molt, perquè mentalment és una persona molt forta. Ell també s'ha de tenir en compte que l'equip que té al seu voltant és una passada, treballen molt bé conjuntament, i aquí estan els resultats, no? I també de cara a tots els nens i nenes que pugen dins del món de l'esquí, però ja no solament de l'esquí, sinó altres esports també, que sense esforç, treball, constància, no estaria aquí el Joan, no? I això també és, moltes vegades, no, és que és molt fàcil. A darrere hi ha una feina molt important, diària, amb tot, no? De treball, d'alimentació, d'entrenaments, també ja hem d'incloure els estudis, no? Perquè també s'ha d'estudiar, perquè aquestes carreres tenen unes dates de caducitat, i és el que hi ha, i amb una preparació també a nivell acadèmic, que també s'han de preparar pel dia de demà. I amb això jo insisteixo molt, i jo, precisament, jo tinc el meu fill a l'equip, però està encara... I jo sempre li dic això, em dic, és que per arribar aquí això, i n'és conscient, però s'ha de transmetre aquest valor que està donant ara el Joan Verdú ara.
És el que dius tu, Bartomeu, dius, només et recordes quan puja sobre el podi, que sigui la primera, la segona, la tercera plaça, només veus això, no? Però tota la negació i la resiliència que hi ha al darrere, doncs, no és tan rellevant a vegades.
No, i tant.
És, i és el que compta més.
Exactament, és que jo moltes vegades sempre dono l'exemple, que per mi és un esportista amb una personalitat i tant el seu tiet, que és el Rafa Nadal, i el seu tiet Toni Nadal, jo sempre els he donat com a referència, i programes que han fet, que els hi han fet entrevistes, de dir, ostres, jo quan me'n recordo el meu fill, quan tenia 8-10 anys, va dir, dic, mira aquest programa, no, mira, tu mira-te'l. Quan va acabar el programa va dir, ostres, jo que entrené cada dia, 6 dies a la setmana, 8 o 10 hores, dic, pues, clar, dic, està on està, no perquè agafa la raqueta i juga un partit i guanya, no. A darrere hi ha una feina que no es veu i és molt important que es tingui en compte, perquè sense esforç, és que avui el problema que tenim, que moltes vegades estem en una societat de que no volem fer l'esforç per arribar als objectius, i aquí, i això també serveix per la feina, eh?
També, sí, també.
Sí. No és,
en tots els àmbits.
Saps? Per el que diu el Bartomeu, Richie, és cert que aquest valor d'esforç i de dedicació, per la vessant que tu coneixes molt bé del rugbi, és una cosa que està també molt arrelada, que, sí. A part que és un esport d'equip, també. Que...
Sí, 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 crec que de vegades no només és tal com ho diu Bartomeu, no només és l'èxit o el resultat final del tantejador, sinó l'esforç i les derrotes, perquè de vegades el Verdú pot ser ara... Jo estic feliç amb el Verdú, realment és un exemple... Jo he estat molt a prop de com entrena, estic mirant tot el temps, parlant amb part de l'equip d'ell, només per curiositat, perquè m'agrada l'esport, m'agrada la tècnica esportiva, i el que fa és realment és increïble, és realment un exemple, i em dona molta felicitat que hagi sigut ara, quan jo sóc aquí a Andorra, perquè... realment és un model de sacrifici, de dedicació, de privacions, perquè ell és jove, a veure, no és un nen, però encara és jove i potser ha deixat de fer coses amb els seus amics i coses amb els col·legues i família per entrenar, per estar bé, per menjar el correcte. Són moltes hores i de vegades només és com tu dius, no? El podi, i n'hi ha moltíssima feina. I dins del rugbi passa el mateix. Normalment l'actualitat dels joves, de lo que hem fet o hem deixat de fer els pares respecte a valors de conducta, de disciplina, d'esforços, normalment ara mateix és com que va canviar una mica l'escenografia dins dels equips dels esports. Potser de vegades és més important una foto, una selfie de l'esport, més que el sacrifici, i això porta moltes frustracions als nens, perquè si no estan en un podi sembla com que acaba ahí. I no, ja és potser l'inici de tota una feina esportiva molt bona, que dona salut, dona amics, dona experiències, sempre, com tu dius, de la mà d'estudiar. Si es pots estudiar, millor. És
fundamental.
Sí, sí, s'acaba el ràpid.
Avui és imprescindible.
Sí, sí.
És que, de fet, potser avui dia, esportistes que no tenen una carrera o no pensen a part, en paral·lel a la seva carrera, què faran després, n'hi ha cada vegada menys, perquè... Potser als anys 70-80 doncs, et dedicaves al món de l'esport i feies només això, i pocs volien després tenir una carrera, o ja tenien la carrera en paral·lel, perquè bueno, ja viure d'això, sí. I em retiraré d'això, però avui dia ja són més conscients que té que haver-hi un paral·lel.
Sí, sí, és indispensable. L'estudiar, el mateix temps que estàs fent la teva carrera esportiva, has d'anar planejant i fent coses per quan caduca aquesta activitat esportiva, perquè cada vegada comencen més jovenets a l'elit esportiva i també acaba molt ràpid. I aquests esports, si passes els 25, 30 anys, trobar algun esportista d'elit de 30 anys és com molt difícil. Són només esports molt específics o realment estrelles mundials, no? Que són molt poquetes.
Quedant-nos en el món de l'esport, és una paraula que últimament està molt de moda, però bueno, no és una qüestió de moda, sinó una qüestió de realitat també. Heu, doncs, per la vessant del rugbi, obert una part de rugbi inclusiu per ser col·lectius. Dius, bueno, quina iniciativa, diguem, doncs, més interessant també a nivell humà, de poder obrir diguem, el ventall de practicants?
Sí, bueno, és un projecte que ens fa moltíssima il·lusió. Portem molts anys preparant aquest projecte, fent els estudis, hem fet les capacitacions i sobretot la feina més difícil és acabar amb moltíssims prejudicis que n'hi ha de respecte a la inclusió i al rugbi. És a dir, no només incluir a la gent que podria accedir a aquesta disciplina, però sobretot respecte al rugbi. Hi ha una idea molt allunyada de lo que és realment el rugbi i, bueno, portava molt... El projecte portava correccions, millores, avançava, anava, regulava una mica i, bueno, hem agafat amb els que estem al projecte i hem dit, vinga, comencem. Hem començat amb 5 jugadors i ara estem ja parlant amb Special Olympics per fer en conjunt amb la gent de la Fundació Meritxell algunes activitats, així que tot era qüestió de començar i està sortint tot superbé. La veritat que és un projecte que sí, és super inclusiu, no només per persones amb dificultats maduratives o retrasos, sinó amb qualsevol persona que no pot accedir a un equip de competència. És a dir, jo tinc una pròtesi de genoll i jo no podria estar en un equip de competència, però jo podria jugar tranquil·lament a l'inclusiu. És a dir, n'hi ha un espectre molt gran de possibles participants d'aquesta disciplina.
Bueno, animem els que ens escoltin que, doncs, per què no, s'interessin si tenen aquesta vessant de rugbi, sí, que, bueno, que facin un test, per dir-ho així, no?
Sí, tots benvinguts i no només per jugar dins de l'equip al camp, sinó per formar part de l'equip com a animadors, com a assessors, la part recreativa i social pot ser tan important com la del mateix joc, així que n'hi ha moltíssimes possibilitats per tothom.
Molt bé. Dintre d'això, Bartomeu, tu que estàs molt especialitzat en el transport de persones, hi ha diferències a vegades quan és tal federació o tal equip que té que viatjar en bus, que et dius, ostres, aquestos, dius, són una mica de més difícils de controlar i altres són més fàcils, o tots els equips que viatgen i que estem que desplaçar tenen el mateix comportament?
Mira, normalment es comporten bastant bé perquè són bastant disciplinats i també fa molt la persona que està al capdavant com a entrenador o com a organitzador i tot, no? Però en general no hem tingut mai cap problema, al contrari. I volia també remarcar que amb l'esport inclusiu també les persones que hi participen, que tenen alguna dificultat, la que sigui, són molt agraïts també. Ho agraeixen moltíssim, no? De poder estar inclusius, de ser més poder participar amb altres persones. I vaig tenir l'experiència el 2018, que es va fer els Especials Olímpics aquí a Andorra, i nosaltres vam fer, doncs, el transport oficial de tots, no? I t'agafaven i t'abraçaven, gràcies, i clar, sí, i deien, hòstia, sí. I t'ho agraeixen, i nosaltres estàvem fent, doncs, l'organització del transport i molt content, i a més l'equip que vam treballar, perquè va ser 3 dies de 14-15 hores diàries allà, però ens ho vam passar molt bé, perquè a més et fan sentir bé, perquè són molt agraïts.
De lo que dius, Bartomeu, a mi em recordo també amb algunes col·laboracions així que potser aquestes persones tenen una clara evidència o una espontaneïtat,
sí,
que és molt més natural que no pas amb altres persones.
Molt més. Segur.
Podrien ser més exemple per als altres, per dir-ho així.
Sí, vull dir, molt més. Allà hi ha altres persones i els hi costa més donar les gràcies i ells els hi surt. Els hi surt del cor. Sí. No els hi surt perquè en aquell moment ho pensen, sinó els hi surt del cor l'agraïment. És el que jo sento, almenys que a mi me l'han fet sentir així.
Quan nosaltres vam anar a la Fundació Meritxell a convidar-los, la frase que em va estar allà al cor, em diu, gràcies per haver vingut a aquesta escola. És com, sense filtre, clar, i són coses que te van emplenant el cor i te diuen, no, te donen la responsabilitat de, no només una alegria, sinó una responsabilitat. Crec que tothom hauríem de ser una mica més responsables per incloure, perquè ells no tenen els prejudicis que tenim nosaltres. Hauríem d'aprendre nosaltres d'ells, no?
Bueno, potser, com aquest cap de setmana hi ha hagut el Saló del Voluntariat, també doncs, aquest Saló del Voluntariat potser fa que algunes persones doncs, vulguin involucrar-se més en algunes associacions per donar un cap de mà. No sé com ho veieu vosaltres.
Sí, sí, jo també formo part dels voluntaris de la Creu Roja i és un dia molt important per sortir una mica també d'aquesta realitat de només produir per... No, per lloguer, per la feina i ser una mica més humans que de vegades es passem el dia, no, amb els problemes i bueno, fer coses sense demanar res a canvi. Ahí crec que ahí de vegades uno pot ser tindrà un valor per donar als fills més enllà d'alguna propietat o algun cotxe. Dono un exemple de que no cal estar esperant una retribució per tothom, per tot. No? Crec que ahir podria ser una bona oportunitat.
Sí, una part de filantropia, no? per dir-ho així, hem de ser una miqueta filantròpics.
Sí. Perquè a vegades en la societat anem tant a pinyo fijo, que ens escuidem moltes vegades d'aquests que al final són un tema de valors, no? És a dir, és un tema de valors que t'han inculcat des de casa i que també intentes transmetre als teus fills i a l'empresa i a la societat i tal, però a vegades perds una mica el nord perquè estàs centrat en uns altres objectius, no? Empresarials i sense voler, i quan t'arriben aquestes coses dius, cuidado, saps? I tornes a reactivar-te, no? Una mica. Almenys em passa a mi això.
Parlen de valors, que dius, Bartomeu, bueno, hi ha hagut acord entre el govern i el transport públic per arribar a pactar doncs, un preu final, dius, perquè hi ha hagut baralla, però hi ha hagut ben entesa, no? Al final. Bueno, no entrem en detalls.
La part que em toca, sí, no? Sí. Ha sigut una batalla de... ha sigut dura, dura. El que passa que al final, i jo ho vaig dir que em van entrevistar amb un altre medi de comunicació, i al final els tractes i els contactes sigui govern o sigui empresa privada, al final són les persones que ho acaben de gestionar-ho i d'aclarir-ho. Amb l'anterior govern, que estava al capdavant el ministre senyor Gallardo, pues, van tindre moltes dificultats d'arribar amb aquest tipus d'acord. En canvi, va haver el mateix govern però amb un canvi de persones al capdavant del Departament de Transport i veníem de molt lluny també, però sí que és veritat que ens vam anar apropant fins que pues, tant per la part d'AutoCasNadal com per la part de govern, pues, al final hem arribat a una entesa que ara tot s'ha de posar per escrit també, que ara hi ha la segona part més jurídica que però financerament sí que ens han posat d'acord i almenys pues, bueno, ja tenim una tranquil·litat, entre cometes, ja per estar tranquils tant per part del govern com per part de l'empresa privada.
Sí, perquè per molta gent dius, bueno, el transport és gratuït. Dic, cuidado, no és gratuït. No, o sigui, hi ha uns costos i és la societat, és els impostos, és els turistes, és la ara anava a dir l'IPC, no és l'IPC, l'IGI. Doncs tot el ventall, diguem, de recaudació que pot fer el govern i d'ingressos que pot tenir el govern que, doncs, sustenta doncs, el transport, la societat, serveis, béns i altres coses. Perquè per molts no ho veuen així.
No, ja, és que això, al final, quan hi ha una cosa gratuïta, al final la paguem tots. Vull dir, sigui el que sigui. Jo sempre ho reivindico i ho reivindicaré sempre. Sempre jo penso que s'hauria tingut que haver donat un valor amb aquest transport públic. És igual, 30 euros a l'any, 50, 25... però que la persona que en faci ús que sàpigui que té un valor. Perquè ara van a buscar la targeta que els costa 3 euros i encara algú es queixa, ostres, em cobres 3 euros? Sí, perquè és la targeta, no? Ostres, jo crec que és important. I hi ha molta diferència quan es dona algo gratuïtament així o bé li fas pagar igual, algo. No estic ni sent, ni algo que sàpigui que cada any ha de pagar pues, tant per poder seguir. I després ell valora si realment el fa servir o no el fa servir. Perquè a vegades sabem de molta gent que la tenen i no l'han fet servir mai o l'han fet servir 3 vegades a l'any. Vale. D'acord, no? Però no li donen el mateix valor. Sí, és una opinió molt personal.
Sí, d'acord, estic d'acord. Quan apareix la paraula gratis o gratuito, de vegades estem equivocats en que no té un valor, i sí, és així. La gent normalment sobreestima aquesta gratuïtat i és un pagament, no? I a més que darrere moltes, no, qüestions legals i tal, i temps destinat a arribar a aquests acords, no crec que sigui gaire fàcil.
Em comentaves abans d'entrar en antena, dia 16 ve una coral, em deies, Richie?
Sí.
No tinc informació, doncs vinga, va, primícia.
Bueno, a veure, vindrà una coral de Tolosa, no? És una noia que es diu Rita, que està encarregada d'aquesta coral. Ella va estudiar música aquí a Andorra fa molts anys i com a agraïment de lo que va estudiar aquí, s'ha emportat tot el seu grup coral. Seran entre el 13 i el 16 d'abril aquí a Andorra, i segurament passaran per aquí per parlar amb tu, i sobretot segurament cantarà. Són 16 dones de diferents edats i que seran fent presentacions a la Massana, al llac d'en Colastès, que s'està, no, reactivant ja la temporada de la primavera i l'estiu, i que hi ha un nou concessionari també, doncs, que davant del llac es faran, no, esdeveniments culturals, no, recreatius, i bueno, estarem aquí esperant. Hem acabat de concretar les accions per a aquest matí, just abans d'arribar aquí, i bueno, estarem esperant aquest coral, que és realment fan, estarà destinat a la natura, estan molt compromeses amb el, no, la sostenibilitat, i bueno, és un bon motiu per convidar-les.
Bueno, jo estaré molt content de tenir-los aquí a l'estudi. Ara 16 serà complicat, aquí dintre, perquè no donarà per tant, però bueno, farem entrar els que puguem.
Sí.
Anem a publicitat i tornem a trobar el Bartomeu Gabriel i el Richie Ponce amb nosaltres a Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Increïble, a Epis en Carrefour, com més compres, més estalvies. Descobreix el nou catàleg amb preus imbatibles a totes les seccions, com el lot de butllaunes de tonyina amb oli d'oliva Carrefour per només 6,39 €. Les begudes energètiques de diferents sabors Monster de 50 centilitres per només 1,09 €. I les croquetes de pollastre per Nil o bacallà Maeso de mig quilo per només 1,69 €. I ara a totes les seccions trobaràs el regal que busques pel Dia del Pare al millor preu.
Aquestes muntanyes atreuen a gent de tot el món. Volem ser una destinació sostenible. Parlem-ne? 12è Congrés Mundial de Turisme de Neu, Muntanya i Benestar, 20 i 21 de març. Segueix-lo amb Cadena Pirenaica, amb una programació especial des del Centre de Congressos d'Andorra la Vella. En directe, emissió de Passeu sense trucar, La Tertúlia i Connexions a l'informatiu migdia. Aquestes muntanyes són notícia. Cadena Pirenaica.
La feina, l'estrès... Em prendria un cafè, un altre cafè... No, necessito simplificar, canviar.
A l'oficina, instal·li una font dispensadora d'aigua. Canviï d'hàbits i de pensament. Faci el que és millor per vostè. Prengui aigua i que sigui font d'aigua. Tingui sempre una font de salut, pagant només les garrafes i un mínim de manteniment. Truqui ara al telèfon 724 11 8. Fonts dispensadores d'aigua, font d'aigua. 724 11 8.
La Tertúlia.
Tornem a La Tertúlia amb el Richie Ponce i el Bartomeu Gabriel. Bé, una cosa que a mi m'ha sobtat, però com que el maquiavelisme i l'intel·ligència, doncs, no té límits: usurpació de l'identitat del cap de govern per l'intel·ligència artificial per estafes d'inversions. Dius, ostres, dius, aquí ja no saben què fer.
És el començament, eh? Jo la meva feina està una mica lligada a aquestes activitats de, no, de, de estadística, de dades, de manipulació de dades, dades en general, i fem cursos de moltíssima ciberseguretat, i és cada vegada és més i continuarà pujant, així que hem de vigilar nosaltres també a les nostres xarxes socials i tot això, perquè són l'eina perfecta perquè aquesta gent pogués accedir a les nostres identitats, perquè dins del que és la ciberseguretat tenim fa una diferència entre la identitat que tenim al DNI o al passaport i les teves identitats que tens a cada xarxa social, perquè el que tu creus que estàs donant com perfil teu és diferent del que creu o el que troba el que està de l'altra banda. I, bueno, jo crec que, bueno, és una mica de realitat que de vegades per al cap de govern sí que és més seriós, és complicat.
Sí, han posat el llistó molt alt, per dir-ho així.
Sí. Bueno, és un tema també educacional, perquè jo crec que l'intel·ligència artificial és molt beneficiosa per la societat, però al mateix temps pot perjudicar molt, no? Sempre hi ha gent que pensa malament i són dolents i no en fan bon ús, no? I preocupa perquè està en un moment donat ara. Abans ho veiem a les pel·lícules fa 10 anys, ara ja és la realitat.
Sí, bueno, parlant de realitat, aquests dies a les xarxes i a mitjans de comunicació digitals hi ha una exaltació per al tema d'OnlyFans, Sergio Fuentes, per tot això que et dius, caram, dius, entra el límit entre la legalitat i l'il·legalitat i la moralitat i l'immoralitat és molt, molt fi. No sé quina percepció n'heu rebut vosaltres o comentaris que n'heu tingut al voltant.
Bueno, és molt delicat, és un tema molt delicat. La meva generació, que nosaltres vam néixer sense mòbil, sense internet i sense res, i hem hagut d'aprendre no només a utilitzar, sinó a conèixer el trasfons de lo que són, lo que és internet en general, i aquesta qüestió d'aquestes noves feines o no, llocs de feina que no són els tradicionals i que encara són, es guanya moltíssima més pasta que una feina tradicional, doncs que les noves generacions ho tenen molt clar. Més enllà del límit de l'edat de la gent que està participant, és clar que és impossible posar-li fre a lo de OnlyFans i totes les plataformes relatives a la venda de continguts sexuals. Només es coneix OnlyFans, però n'hi ha moltíssimes més, i que són, hi ha moltíssima gent que ha deixat la seva feina, estan facturant. Clar, el tema dels menors, sí, hauria de ser, jo crec que ahí que hauria d'actuar, bueno, tots els organismes, però de manera ràpida, sobretot ràpida. Ràpida, perquè això en 10 segons se'n va. I els veïns deien que feia temps que trobaven gent sortint per a prop d'aquesta casa, aquest punt de trobada, però no volien dir res perquè pensaven que es tractava d'alguna cosa com de gent pesada, i, bueno, els veïns estan començant a parlar i surten més coses a la llum.
I a poc a poc, mira,
el problema és el diner fàcil. Aquest és el problema. Que et prometen allò i moltes vegades es perd el nord i les conseqüències no les estan medint de cap de les maneres, no? I jo crec que s'ha de ser molt contundent en el control d'això, sobretot pels menors. Major d'edat, doncs cada un ja sap el que d'allò, que també penso que també s'ha de vigilar igualment, però els menors i les menors, cuidado, eh?
I parlant de control, per fi, si em permeteu la paraula, la senyora Marsol, govern, respecte a declaracions que tu, Richi, vas dir, d'irregularitats amb treballadors desplaçats, per fi s'estan fent més controls, perquè, tampoc es pot anar no diria enganyant la gent, però fent creure una realitat i el moment d'estar doncs, in situ és una altra cosa.
Bueno, sí, és el moment, aprofito per agrair a la ministra Marsol i al cap de govern que personalment van donar la cara i ens van parlar, sobretot per agafar aquest cas ja de manera definitiva. Per acabar la decisió és com que ja està una mica ja ho tenen decidit finalment acabar amb aquest permisos de desplaçat que són realment un forat migratori molt, molt seriós, sobretot perquè no li dona control al govern andorrà, ni policia migratòria ni migració, i no seria un problema si el desenvolupament d'aquesta activitat seria correcte. El problema és que la gent dolenta, no?, està sempre ahí, troba més ràpid la...
Buscant l'escletxa, no?
Sí, sí, sí. I aquest forat, aquest buit migratori, és realment... Aquesta gent, aquests treballadors, ho van patir moltíssim. Ho he viscut jo amb ells, he estat parlant amb ells cada dia, cada setmana. I per fi, bueno... Esperem que tal, la part administrativa, no? La part de signar els documents arribi el més aviat possible, i per sort han tingut, els treballadors han tingut una assistència i estan, bueno, s'estan veient de donar-li alguna solució dins el que és la part migratòria, perquè realment és impensable per el 2024 que encara no... trobar aquesta situació, sobretot perquè hi ha una part que és difícil d'explicar o de transmetre de la mateixa manera. Qualsevol treballador de Latinoamèrica en general, tu li dius, mira, paga-te el passatge, porta-te les teves eines, viuràs amb 50 persones dins d'una habitació, no te donarem la roba reglamentària i cobraràs un euro per dia, et diran que sí. És a dir, que no cal enganyar-los. No. És a dir, la necessitat i angústia que es viu a aquests països és molt més fort que l'oferta. I vindran perquè sí, així que... Per això és que només hem dir-les, mira, serà explícitament i clarament el que tindran o el que no, ja teníem prou. Però bueno... és molt important saber agrair, jo estic 100%, nosaltres, la comunitat argentina, estem molt agraïts de com va acabar aquesta història.
Sí, tu, Bartomeu, a més, ho vam comentar l'any passat, les dificultats en el món del transport doncs, per poder tenir xòfers, amb totes les exigències, per dir-ho així, i requisits que es té que tenir, d'experiència, carnet i tal... Clar, quan veus coses així per la part empresarial, dius, ostres, dius, indigno una miqueta que d'uns, dius, t'estan molt la cavalla a sobre, i altres, doncs mira, hi ha un buit i un forat i una escletxa, dius que vinga, apa, fem trampa.
Malauradament sempre hi ha algun que vol fer la trampa, no? I llavors fa quedar malament a la resta de la societat i de les altres empreses, no? I amb aquestes empreses pues, s'ha de ser molt contundent amb la justícia i que, perquè també... els que tinguin al rerefons de voler-ho fer, doncs que també s'ho pensin, no? Sí, perquè al final el que no es pot fer és abusar de les persones que tenen una gran necessitat, com bé dius, no? Que tenen que marxar del seu país, malauradament, per anar a buscar en altres països una vida millor, no? I ens en recordarà que molts dels que estem aquí a Andorra, vull dir, són fills d'emigrants, no? Que venen d'Espanya, que venen, vull dir, que van tindre que marxar d'Andorra per anar-se a Espanya perquè aquí no hi havia res fa més de 60 anys i que han tornat, però que també han de recordar això.
I com bé dius, Bartomeu, també andorrans que als anys 20, del segle XX, anaven a fer baremes, anaven a fer campanyes de recollida de fruita, sí. Tot el que era Narbona, Besier, Perpinyà, Tolosa, o sigui, anaven a treballar al camp.
Exacte, tal qual. Li hem de fer una mica de memòria. passa que la memòria la tenim molt curta moltes vegades.
O no interessa tenir-la.
Exactament.
Parlant de memòria i per acabar el programa, entre doncs, les declaracions de la senyora Marsol, dels pisos de l'antic hotel Àrtic que el juny hi ha 97 de disponibles, amb un, hi ha una graella de requisits, també tenien un estudi entre 900 i 1.000 pisos, aproximadament, sense comptador de llum. Que dius, caram, dius... Això és una bossa possible, però clar, aquí el recorregut pot ser llarg encara.
Bueno, a veure, jo crec que hem d'anar pas per pas, no? I hem d'anar buscant aquestes solucions, perquè a vegades també s'ha parlat de dir, no, és que hem d'eliminar tots els apartaments turístics d'Andorra perquè així aconseguirem pisos de lloguer. Home, abans d'arribar aquí, és a dir, jo crec que els apartaments turístics, i ho dic perquè tinc amics i persones que s'hi dediquen, i bueno, els que ho fan bé no ens maregeu, els que ho fan malament aquesta és madura, clar. I els que són il·legals encara més. Llavors anem buscant solucions d'aquestes, si hi ha pisos realment que estan buits i d'allò, i també se'ls ha de proposar a les propietats que si ho volen fer, perquè clar, jo tinc un pis a la platja que hi vaig a l'estiu i em diuen, no, l'has de posar un lloguer, diré, home, deixeu-me'l a mi, no? Que pot passar el mateix aquí, no? És a dir, al final és... Sí, sí. És un tema delicat, però s'ha d'anar a prendre mesures amb molta cautela, però s'han d'anar a prendre.
Sí, sobte, perquè a més, per al món de l'hivern també impacta doncs tots els temporers. Correcte. Que venen, o treballadors estacionals, perquè la paraula temporer sí, sí, també... Sí, sí. Però bueno, és el mateix, o sigui, una persona que té temporada, tenen... dius, caram, dius, necessitat.
Sí, bueno, crec que la... s'hauria de respectar la propietat privada, per, no? que és una de les característiques que Andorra ha sigut diferent a l'actualitat mundial, però i crec també que definitivament, i ja no perquè ho plantegem nosaltres, o perquè crec que ara, al dia d'avui, ja normalment les empreses que faran contractes de temporada ja... perdran molta energia i temps en lo de l'allotjament que serà d'aquí. Jo crec que cada empresari ja internament s'haurà de plantejar, de dir, bueno, tindrem un negoci de temporada, bueno, hem de buscar-nos la vida de donar un allotjament, perquè si no es quedaran o sense treballadors o la competència guanyarà espai a Eider, no? És així, la feina de temporada crec que ja ha fet una evolució amb les empreses grans de donar allotjament, i crec que és el pas següent quasi
per als altres. Doncs bé, Richi Ponce, moltes gràcies per haver vingut avui.
Com sempre, un plaer, i moltíssimes gràcies per aquesta possibilitat.
I guardo nota per a mitjans d'abril, eh?
Sí,
per aquesta
cura. Sí,
ja, el Bertomeu ja els portarà tots aquí amb autobús si tenen que venir al 16. Bertomeu Gabriel, moltes gràcies per venir avui.
Bueno, moltes gràcies per la invitació, sempre és un plaer també, igualment, i t'he trobat una altra vegada, que ja vam fer una tertúlia junts.
Sí, sí, sí.
I la veritat que molt content.
Ens tornem a trobar demà per la tertúlia, però demà estarem al Centre de Congressos, Dies de Turisme Mundial de Turisme i Neu i Benestar. Vinga, fins demà.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.